Commoció i astorament primer a Baltimore i tot seguit als televisors de tot el món per la facilitat amb què un pont d'uns 3 quilòmetres de llarg s'ha desmuntat com si fos una construcció de joguina. El president Joe Biden ha anunciat que es desplaçarà al lloc dels fets tan aviat com pugui.
El secretari de Transports és ara allà. Tal com li he traslladat al governador, he demanat al meu equip que es mogui cel i terra per poder reobrir el port i reconstruir el pont tan aviat com humanament sigui possible. Treballarem colze a colze per donar suport a Maryland en tot el que ens demanin.
Allà ja hi tenim també el Francesc Garriga. De seguida connectarem amb ell. Si heu vist les imatges, potser us ha sorprès com l'impacte d'un vaixell mercant en un dels pilars ha desmuntat tota l'estructura. En parlarem amb un catedràtic de la Universitat Politècnica per entendre-ho i saber com es podria haver evitat també.
Al davant de la pila, fer com una illa artificial i que el barco quedi embarrancat allà abans no arribi a la pila.
Catalunya nit. La justícia britànica ha ajornat la decisió de si extradeix Julian Assange a l'espera de si rep més garanties per part dels Estats Units del tracte que rebrà el fundador de Wikileaks. Ens n'informarà la Coia Ballester des de Londres i entrevistarem...
Com ha dit que es diu?
Julian Assange. I vull demanar asil a la seva il·lustre ambaixada. Estic a l'ambaixada...
Joan Frank Charançonet, l'actor que aquests dies es transforma en Assange al Teatre Gaudí de Barcelona. Sabrem amb quins grans noms del panorama musical s'ha completat el cartell del Festival de la Porta Ferrada. I tenim visita de la nostra biòloga Anna Ramon. I si fóssim al circ, diríem que ens ha fet un allò de encara més difícil de manual. Ens relaciona la xocolata que guarnirà moltes mones de Pasqua amb la naturalesa. I a partir d'ara us mirareu les mosques d'una altra manera, com a mínim un tipus de mosques diminutes.
Que el principal pol·linizador de la flor del cacau són unes mosques, unes mosquetes molt petites de la família dels ceratopogònids.
Al Catalunya Nit comprovem cada dia que el món és fascinant, així que som-hi, són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Mig món mira avui astorat cap a Baltimore, als Estats Units. Aquesta matinada un vaixell mercant ha tingut una avaria i ha acabat impactant contra el pont més important d'aquesta ciutat de l'estat de Maryland. Com a conseqüència de l'impacte, la infraestructura ha acabat caient i hores d'ara encara es busca com a mínim a 6 persones que eren al pont quan hi ha hagut l'accident. L'avís de la tripulació a les autoritats del port per tancar el trànsit al pont i que hagi passat de matinada han estat clau per evitar que la tragèdia fos encara més gran. Connectem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Baltimore, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ja sabem que hi deu haver una investigació oberta, que encara no ho sabem tot, però què és el que es pot explicar fins ara del que ha passat?
Mira, la cronologia és la que feies tu o insinuaves tu. Això ha passat de matinada aquí a Baltimore, eren quarts de dues, quan el vaixell ha perdut el control de la propulsió. I en perdre el control de la propulsió ha perdut el control de la nau. De seguida, diuen que se n'han adonat, han pogut avisar les autoritats que han tancat tan ràpid com han pogut aquest pont. Ara mateix encara no sabem si algun cotxe s'ha trobat atrapat enmig del pont quan queia. Això encara no ho tenim confirmat. Però el que sí sabem és que hi havia com a mínim 8 treballadors a dalt del pont mentre tot això passava. No hi ha gaire respostes. El que sí sabem és que la ciutat de Baltimore està en xoc, com ens explicava el Davis, que és un taxista que treballa aquí habitualment i que passa o passava sovint per aquest pont.
Estic en xoc, trist, pregant per la gent que era dalt del pont. És com una escena de pel·lícula. Passava per aquest pont 3 o 4 cops al dia, probablement recollint gent d'Amazon en un parell de llocs en aquesta zona. I entre les 6 i les 10 del matí hi hauria hagut moltíssims més cotxes al pont.
Ara, respostes, cap. Per què ha passat? No ho sabem. Per què ha perdut control? No ho sabem. Hi havia algun problema de seguretat al pont? Tampoc ho sabem. Investigació oberta, més preguntes que respostes.
Molt bé, i suposo que els equips d'emergència encara treballen aquí per intentar trobar aquestes persones, com a mínim sis, que no se sap si estan sota l'aigua o on són, no?
Sí, i de fet, notícia d'ultimíssima hora, ho publica Associated Press, l'empresa per la qual treballaven aquestes 8 persones estaria donant ja per morts als 6 treballadors que no han localitzat. Però, repeteixo, és Associated Press citant fonts de l'empresa que tenia aquests treballadors de matinada treballant al pont. En tot cas, això contradiu el que ens acaba de dir el governador, que ha assegurat que ara mateix, es diu Westmore, no hi ha una altra cosa que no sigui buscar supervivents.
This is very much still...
Això és, encara, per descomptat, una missió de recerca i de rescat. Estem buscant supervivents activament i aquest és el compromís que hem traslladat a les famílies. És una missió de salvament. No hi haurà ni un sol recurs que no despleguem. Hem autoritzat recursos per terra, mar i aire.
Clar, l'accident ha passat fa ja més de 12 hores, no fa un fred horrorós, però les aigües del riu Patapsco són molt fredes, el pont ha caigut d'una forma molt contundent, per tant, els 6 desapareguts no fan bona pinta, per dir-ho d'alguna manera, però en tot cas no tenim cap certificació encara oficial que aquestes 6 persones hagin mort.
Hem vist, això sí que era un pont molt gran, immens, diuen que és el 5è més gran de la costa est i que hagi caigut, suposo que és un cop importantíssim per la zona, tant pel comerç com, no sé, Francesc, si la ciutat ha quedat ara dividida en dues parts o no, quines implicacions té que falti aquest pont?
No és tant una qüestió de mobilitat dins de la ciutat de Baltimore. El centre de la ciutat i les principals zones residencials no haurien de passar necessàriament per aquí. Sí que deixa una part de la ciutat incomunicada. Parlen d'unes 15.000 persones que o bé hi vivien o bé hi anaven a treballar i que, per tant, doncs això serà un inconvenient molt gran. Però, sobretot, aquí el focus es posa en la cadena de subministraments. Pel pont, sí, però sobretot pel port de Baltimore. No sé si heu vist la sèrie de Wire, el port és molt important,
sí,
a la sèrie.
Sí.
És que el port és molt important a la ciutat, a Maryland i al país. L'entrada i sortida de mercaderies del port de Baltimore és molt important i aquest port queda inutilitzat de moment perquè la ferralla del pont evita que puguin entrar o sortir vaixells. El secretari de Transports del govern de Biden, Pete Buttigieg, ja ha advertit que aquest no era un pont qualsevol.
This is no ordinary bridge.
Aquest no és un pont qualsevol. És una de les catedrals de les infraestructures del país. Ha format part del paisatge de la regió durant més anys dels que tenim molts dels que som aquí. Per tant, el camí a la normalitat no serà fàcil, no serà ràpid, no serà barat, però ho reconstruirem junts.
Buttigieg ha dit que el problema de les mercaderies, el problema de la cadena de subministrament, això que ens sona molt de l'època Covid, doncs bé, tornarà a ser un problema als Estats Units perquè l'absència d'aquest port, el redireccionament dels productes costarà de fer amb la rapidesa necessària, per tant, ens esperen dies complicats a la costa est dels Estats Units.
Molt bé, Francesc, encara no t'acomiado perquè, evidentment, quan hem vist avui les imatges, suposo que gairebé tothom ens hem fet la mateixa pregunta i és com pot ser que el pont s'hagi ensorrat així de ràpid.
Sí.
Per respondre a aquests dubtes, la Marta Cristià, li hem demanat que investigués una mica i ha parlat amb Joan Ramon Casas, que és catedràtic de ponts de l'Escola de Camins de l'UPC. Què t'ha explicat, Marta?
Exacte, mira, el primer que li hem preguntat és per les característiques que defineixen aquest pont, no? Que el definien, si tenia una estructura habitual o no per les seves funcions.
Sobre molts rius de grans Estats Units n'hi ha molts d'aquesta tipologia. És una estructura metàl·lica amb aquesta forma molt característica a base d'elements d'acer. El que es fa és que aquests ponts amb una longitud gran es fan trams més petits i sempre es deixa un tram més ample per on es fan passar els barcos.
La pregunta clau que dèiem és com és que s'ha ensorrat tan de pressa?
Doncs perquè, com ha dit, l'estructura és l'habitual, de pilars molt seguits als laterals i amb un espai més ample al mig, però si el pilar que rep el xoc és un dels dos que suporten aquesta part, la més ampla, l'ensorrament és inevitable.
El pilar en el que ha xocat és el que suporta el tram més important, més gran, no? A més, com que ja són trams molt grans, el fet de que un puntal, una pila, falli, doncs el tram es fa encara molt més gran i pel propi pes l'estructura cau.
El que sí que es podria haver evitat, segons Casas, és el xoc, diu, que encara que el vaixell hagi perdut el control, el xoc sí que es podria haver evitat.
A vegades el que es fan són sistemes de protecció. La finalitat que tenen és que el barc o el vaixell xoqui contra ells i no acabi xocant contra la pila o bé l'impacte sigui molt més petit. Poden ser, per exemple, una illa artificial, és a dir, a davant de la pila fer com una illa artificial i que el barco quedi embarrancat allà abans no arribi a la pila.
I segons Casas, si aquest pont no tenia pilars prou forts o aquests elements de protecció extra que deia, aquestes illes, és segurament perquè ell creu que els càlculs no s'havien actualitzat prou, tot i el risc que això comportava.
Suposo que en el seu moment això es va tenir en compte, però clar, en aquell moment potser no hi havia vaixells tan grans o no sé com es va considerar el tema, però evidentment tots els vaixells més grans que passen de més tonatge probablement era que ha sigut bo fer un nou estudi per veure si hi havia una necessitat de reforç.
Francesc, no sé si ha començat ja, però suposo que ben aviat el que viureu aquí als Estats Units és tot aquest debat sobre si hi havia prou mesures de seguretat, si cal revisar altres ponts.
Mira, li hem preguntat a la responsable de transports de la subsecretària, al mateix secretari de transports, no ens han donat respostes, i quan hem preguntat hi havia constància de deficiències de seguretat, ens han dit, mireu, va caure un pont fa un any a Pennsilvània i hem trigat un any a trobar tots els informes. Perquè ens fem una idea, els Estats Units és un país molt avançat, molt modern, que té unes infraestructures absolutament deficients i absolutament sense manteniment i que durant molts anys no s'han fet cap mena d'inversió. Ara, últimament, Biden va aprovar una llei per fer-ho, però ja van tard i llavors poden passar coses com tenir un pont amb unes mesures de seguretat adients per fa 40 anys, no per 2024.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta feina. Tornem a parlar segurament demà. Bona nit.
És possible. Bona nit.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Dos minuts i mig per arribar a un quart d'onze de la nit. Avui s'havia de saber si la justícia britànica extradeix Julian Assange als Estats Units per la filtració de documents militars classificats fa gairebé 15 anys. Però el Tribunal Superior de Londres ha demanat un seguit de garanties a la justícia nord-americana abans de permetre l'extradició del fundador de Wikileaks. Connectem amb Londres, amb la Colla Ballester Brumós. Colla, amb tot plegat, quant temps més s'allarga la decisió sobre la possible extradició d'Assange?
Fins al 20 de maig és quan el Tribunal Superior ha fixat la nova data per decidir si és extradit o si se li permet apel·lar. El Tribunal Superior el que ha fet avui és demanar garanties als Estats Units que si Assange és extradit se li respectaran drets fonamentals. El sistema legal britànic es basa en drets per totes les persones, però en canvi els Estats Units es basa en drets per els seus ciutadans, i Assange és australià. Per tant, drets com la llibertat d'expressió de la primera esmena o que no se li apliqui la pena de mort no els té assegurats. I aquestes són les garanties que ha reclamat avui el Regne Unit. La decisió d'avui del Tribunal és per l'entorn d'Assange i per la seva advocada i esposa Estela Assange un gir, ha dit, estrany.
El que han fet els tribunals és convidar una intervenció política dels Estats Units, enviar una carta dient tot està bé, ho trobo sorprenent. L'administració Biden no hauria d'enviar garanties, hauria d'abandonar aquest cas vergonyós.
El govern dels Estats Units té 3 setmanes fins al 16 d'abril per enviar aquestes garanties i després ja anirem aquest 20 de maig per conèixer una decisió.
Ha de ser realment difícil posar-se a la pell de Julian Assange, tot el que ha viscut des que el 2010 es van publicar aquells documents que deixaven en entredit l'exèrcit nord-americà. I ara parlarem amb una persona que fa exactament això, posar-se a la pell de l'editor australià. Al Teatre Gaudí de Barcelona es presenta l'obra Assange, el poder de la informació, protagonitzada per Joan Frank Charançonet, que fa el paper de Julian Assange. Joan Frank, bona nit.
Molt bona nit, Manel. Molt bona nit.
A veure, explica'ns com sorgeix la idea de portar la vida d'Assange al teatre escena.
Doncs sorgeix de la necessitat de la responsabilitat artística i social que crec que tenim els artistes en moments així caòtics, i és el que està visquent en Julian Assange. i crec que es mereixia doncs aquesta faceta de... Vaig pensar que seria molt més directe fer un teatre, i a partir d'aquí em vaig ficar a buscar, vaig imaginar que algú ja s'hauria avançat en fer una obra de teatre, vaig trobar que a Austràlia se n'havia fet una, i vaig descobrir un text d'uns autors de Madrid, precisament, que són el Víctor Díaz Conejo i la Virginia Fernández, i a partir d'aquí, doncs, el vam readaptar, i res, des de l'1 de març que estem al Teatre Gaudí, amb la direcció de la Mireia Ros, i amb els companys, amb l'Helena Codó, l'Eduard Alejandre, i un gran equip.
Com t'has preparat per al paper?
Doncs han sigut mesos, i realment jo el cas Assange el vaig començar a seguir des del principi, des de ben principi, perquè em semblava que era... Bueno, tenia molta indignació cap al que estava passant, i cada cop en tinc més, perquè, bueno, ja parlarem després de la notícia d'avui. Però ha sigut una preparació primer de veure no tants documentals sobre ell, sinó veure-la ell en acció, no? Ell feia molts vídeos, feia moltes entrevistes, i m'interessava molt veure com reaccionava, com es movia. A partir d'aquí va ser l'acostament físic. Òbviament els cabells són particulars, els seus, i hem tingut que fer un treball de 3 mesos de colorar el meu cabell, col·locar-lo de color blanc, perquè jo realment sóc castany, i a partir d'aquí, doncs, bueno, trobar totes les formes físiques, i després allunyar-me precisament de la imitació per anar a buscar la pròpia essència d'en Julian Assange a través de la meva pròpia essència com a actor.
Com veus tu personalment la figura d'Assange i tot el que està passant, agafant-nos ja també la notícia d'avui, aquesta possible extradició, ara que sembla que de moment hi ha una pausa, però que pot arribar en qualsevol moment a partir del maig?
Doncs per mi avui és una notícia amb doble cara, val? Perquè per un cantó és una petita victòria més, com les dues resolucions favorables que ja tenien Julian Assange de Nacions Unides, però per altra banda és continuar per mi l'agonia del propi Julian a la presó de màxima seguretat de Belmarsh, perquè és com tornar a la casella quasi bé de sortida, no? per seguir esperant l'extradició. O sigui, la victòria d'avui per mi consisteix en tenir com una altra oportunitat de convèncer la justícia britànica del perill real de mort que té el propi Julian Assange extradit als Estats Units, perquè per això la Cort Suprema, o sigui, avui demana garanties als propis Estats Units de que no li ficaran la pena de mort. I a la teva pregunta, doncs, jo crec que a l'Assange, si l'envien als Estats Units, està molt malament. O sigui, perquè estem parlant d'un ocell lliure, una persona nòmada, d'un gran intel·lectual. Jo, per mi, la comparativa quasi seguiria com un Gandhi o un Nelson Mandela, però del periodisme, que simplement ha fet una cosa, que és destapar el Watergate del segle XXI, perquè sí, que en el fons és el Collateral Murder i tots els arxius que van desplegar a través de Wikileaks. Perquè si ho comparem, per exemple, és greu comparar-ho amb això, però agafem els Estats Units, el 6 d'agost del 1945 van tirar la bomba atòmica de Nagasaki. Allà van morir 50.000 morts directes. Però és que el Julian Assange destapa en el 2010, com bé has dit tu, que amb proves, com el vídeo Collateral Murder, que l'Iraq que els Estats Units a l'Iraq des del 2004 i en tan sols 6 anys havia assassinat 66.081 civils innocents. Per tant, t'he dit 16.000 persones més que la bomba de Nagasaki, i és el mateix país. Anys després, vull dir que... Mira, nosaltres, jo hi ha una frase que dic a l'obra, que crec que és bastant capdalt, no?, per entendre tot això. I diem, això no és una obra de teatre, no?, amb un final feliç. Aquí la història és amarga, cruel, violenta, i avui jo diria que més és agònica.
Li ha arribat a ell o al seu entorn que esteu fent aquesta obra?
Sí, li ha arribat al seu entorn. Bueno, suposo que es deu alegrar de la multitud de persones que arreu del món estan fent actes perquè se'n vagi aquesta injustícia que com et dic, que una persona que una persona que simplement ha desvetllat, sí, secrets, però d'un gran estat estigui patint la situació que està patint. Jo ahir, per exemple, és estrany dir d'això, Manel, però ahir vaig passar molt mala nit. No sé, suposo que quan entrem a la pell de personatges, i a més un personatge que és viu, per mi va ser molt dificultós perquè està viu, no? Però ahir vaig passar molt mala nit, perquè sabia que avui hi havia aquesta resolució, i vaig tancar els ulls un momentet, sí, abans de ficar a dormir les meves dues filles, i dic, ostres, tinc la sort d'estar amb les meves dues filles, ficant-les a dormir. El Julien no té aquesta sort des de fa 6 anys i tots els anys que va passar a l'ambaixada, però és que sobre quina nit deu estar passant ell, a la presó de Belmarsh, sapiguent tot el que juga. I l'endemà arriba, i l'únic que realment ha passat és que segueix avui dormint a la presó de Belmarsh, injustament.
Sí, sí, segueix segur que per ell l'agonia. Recordem que queden 4 funcions de l'obra que esteu fent per qui us vulgui veure, sí, des de demà passat, oi? Des de dijous i fins diumenge al Teatre, sí, Gaudí de Barcelona.
Sí, prorrogable, a més, per motius d'agendes artístiques dels actors, o sigui que si ho han de vindre a veure, és una obra imprescindible. I això, tenim dijous, divendres, dissabte i diumenge l'última funció, o sigui que a córrer cap al Gaudí, tothom.
Molt bé, doncs queda dit, moltíssimes gràcies per passar pel Catalunya Nit, Joan Franc Charansonet.
Moltíssimes gràcies a tu i a tots vosaltres. Gràcies.
Una abraçada, bona nit.
Una forta abraçada.
Catalunya Nit.
Carles Puigdemont ha fet aquesta tarda el seu primer acte públic des que es va proclamar candidat de Junts a Elna. L'expresident ha presentat el manifest d'adhesió a la seva candidatura de diverses organitzacions aliades de Junts. Com la majoria dels actes presencials de Puigdemont, aquesta presentació s'ha fet a la Catalunya Nord i l'ha seguit la nostra corresponsal des de Perpinyà, Laura Bertran. Bona nit.
Bona nit, Manel. Avui, en un acte al barri del Vernet de Perpinyà, s'ha segellat la coalició electoral encapçalada per Junts i formada per 7 partits més. L'objectiu de Puigdemont és formar un govern ambiciós i solvent per recuperar l'autoestima.
Un país no avança, efectivament, si té un govern que surti rendit de casa. I es pot rendir perquè se renuncia o senzillament perquè han faltat idees. Però es pot també sortir rendit de casa per no haver d'incomodar més del compte, per no ser capaç de fer valer els interessos dels catalans per damunt dels interessos del partit que governa Espanya.
En un discurs breu, Carles Puigdemont ha detallat el cost insostenible de la dependència a l'estat espanyol.
Que sistemàticament, any rere any, els partits que governen Espanya, siguin el partit del senyor Illa o sigui el partit del senyor Fernández, deixin tirats 8 milions de persones i alhora sobrealimentin l'economia de Madrid, només pot ser contestat i combatut des de Catalunya i amb una actitud de fermesa que ningú que no tingui les mans lligades al govern espanyol no pot tenir.
L'anomenat Acord del Vernet ha estat signat per Joventut Republicana de Lleida, Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya, Demòcrates i Acció per la República.
Això el dia que ha quedat completada la llista de candidats dels principals partits polítics que concorreran a les eleccions del 12 de maig. Finalment, el PP no farà canvis i Alejandro Fernández repetirà com a cap de llista a les eleccions catalanes. Semblava que Núñez Feijóo pretenia rellevar-lo i ha explorat fins i tot altres candidats, però la pressa per l'avançament electoral i les tensions internes l'han portat a conformar-se amb el mateix candidat, Madrid, Paula Brujats.
Alejandro Fernández anirà de la mà de l'eurodiputada Dolors Montserrat, que serà la cap de campanya del PP a Catalunya. Montserrat era justament el possible relleu de Fernández, però finalment Feijóo no s'hi ha decidit i ha donat moltes voltes. Fa temps que volia una cara nova per a Catalunya i volia rellevar Fernández, sobretot des de que ha estat molt crític amb Feijóo pels apropaments cap a Junts. Però finalment, al poc temps, degut a l'avançament electoral i la batalla que ha plantejat Fernández per mantenir-se com a cap de llista, han tancat el debat. El portaveu dels populars, Miguel Tellarà, Tallado reivindicava avui que Fernández és el millor candidat.
Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo para constituirnos en ese pilar del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado para convertirse en un aliado sumiso del independentismo.
El PP aspira a passar de 3 diputats a Catalunya a tenir-ne com a mínim una quinzena, cruspir-se a Ciutadans i esgarrapar a votants a Vox i, sobretot, al PSC, descontents amb Sánchez i l'amnistia.
Cinc minuts per arribar a 2:15 de la nit. Enmig de la protesta d'uns 250 tractors a Brussel·les, els 27 han aprovat suavitzar algunes exigències mediambientals perquè els pagesos puguin rebre ajudes de la PAC, que és la Política Agrària Comuna. Brussel·les, Jordi Baró.
S'ha repetit de nou al barri europeu de Brussel·les la imatge per tercera vegada, columnes de tractors a tocar de les institucions europees, 250 menys que fa un mes, però un cop més, tensió amb la policia i alguns disturbis, el dia que els 27 han acordat fer un pas més perquè a finals de la primavera estiguin en vigor canvis a la PAC.
Mantenir la pressió.
Els pagesos mantenen la pressió mentre els 27 han acordat suavitzar algunes pràctiques ambientals que han de complir els agricultors per rebre ajudes i també exempcions dels controls i sancions relacionades a les explotacions de menys de 10 hectàrees. Luis Planas, ministre espanyol d'Agricultura.
Es, yo creo, una buena respuesta a parte de las preocupaciones expresadas por nuestros agricultores y ganaderos en las últimas semanas.
Les mesures ara queden pendents de l'aprovació de l'Eurocambra a finals d'abril.
La presó de Ponent, a Lleida, ha apartat de la cuina 5 presos condemnats per delictes de sang que hi treballaven arran de la mort de la cuinera a mans d'un pres al centre de Mas d'Enric, a Tarragona. Ho ha avançat avui als nostres companys de TV3 i ho ha confirmat Catalunya Ràdio. Es tracta d'una decisió de la direcció del centre penitenciari, però la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ja va avisar que revisarien els criteris per adjudicar determinades feines als interns. Maria Costa.
De fet, no és l'única presó que ha fet canvis. A Lledoners, al Bages, també s'han recol·locat 3 interns. En aquest cas, però, i segons han concretat fonts de justícia, aquesta emissora s'ha fet per motius disciplinaris. La setmana passada, recordem, i enmig de les protestes constants dels treballadors, la consellera Ubasart es va comprometre al Parlament a revisar els criteris que es fan servir quan s'adjudica a un pres una feina dins del centre determinat penitenciari. Fins ara es tenia en compte si la conducta del pres evolucionava, com s'havia comportat i si era impulsiu o no, entre d'altres qüestions, i no el delicte que aquest intern havia comès. El portaveu del sindicat majoritari UGT Presons, Xavier Martínez, veu amb bons ulls que la direcció, com a mínim la de Ponent, hagi tingut en compte el criteri del delicte de sang. Ara bé, lamenta que tot plegat, diu, arribi tard, ho ha dit en una entrevista a Catalunya Informació.
No és una mesura decidida des de la Secretaria de Mesures, sinó presa unilateralment pels equips directius dels centres. Sorprèn que la consellera, en seu parlamentària, defensés les bondats del sistema de selecció dels interns, no fixant-se en el delicte, sinó en el comportament, i ara resulta que aquell sistema ja no és el correcte. Lamentem profundament que aquesta decisió no s'hagi pres abans d'assassinar la companya Núria.
No es descarta que durant les pròximes setmanes altres presons moguin interns que ara mateix estan a les cuines.
Gràcies, Maria. El preu de les hipoteques continua pujant. El tipus d'interès mitjà dels préstecs firmats al gener és el més alt dels últims 10 anys, segons les dades de l'Institut d'Estadística. Rafael de Ribot.
Les que tenen tipus fix estan al 3,64% i les variables al 3,24%. Prop del 60% de les hipoteques es van constituir a tipus fix. A Catalunya, al gener, s'han firmat gairebé 6.000 hipoteques, unes 1.000 menys que el mateix mes de l'any passat. El conjunt de l'Estat, la firma de préstecs hipotecaris, va baixar un 10% i acumula 12 mesos seguits de descens.
Pot
Potser alguns oients ho heu notat, que les últimes setmanes rebeu més trucades de l'habitual des de números desconeguts. Despengeu i a l'altra banda de la línia algú us vol vendre un servei de part d'una empresa. Doncs bé, les organitzacions de consumidors, Facua i Ocu, denuncien que la llei que prohibeix des del juny les trucades a particulars sense consentiment no es compleix. Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
Hem pogut parlar amb aquestes organitzacions de consumidors. Quines queixes reben dels usuaris?
Denuncien que les trucades persisteixen, tot i que la nova llei de telecomunicacions està en vigor des de fa 9 mesos. L'OCU ja detectava a finals d'any que 9 de cada 10 persones en segueixen rebent i el 50% ho quantificaven entre 1 i 5 trucades al mes. Esther Lorente és delegada de l'OCU a Catalunya i apunta a una possible compravenda de dades personals entre empreses.
Es venen dades entre ells, de vegades també són les mateixes comercialitzadores o empreses de telemàrqueting, les deriven a empreses, subcontraten altres empreses, els hi passen les dades i aquí ja es perd el control. Per això nosaltres des d'OCU reclamem més control per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que s'auditi a les principals empreses que tenen totes les nostres dades telefòniques.
És la denúncia de les organitzacions de consumidors. També hem parlat amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que alerta que els ciutadans firmem consentiments que serveixen de coartada per a moltes empreses per trucar. Això vol dir que els donem les dades sense ni adonar-nos-en.
El que recomana l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és que naveguem amb cura per internet. Mirem quines butlletes o promocions emplenem, per exemple, o llegim la lletra petita quan acceptem les galetes de les pàgines web. Tot i així, si no tenim constància d'haver acceptat rebre trucades comercials, Xavier Oriós, que és el cap de l'assessoria jurídica, anima a denunciar-ho.
En el moment de rebre la trucada pots manifestar la teva oposició a rebre trucades i l'empresa ha de prendre coneixement d'això. A més, no s'ha d'oblidar que les empreses estan obligades a gravar les converses. I finalment, tens la possibilitat de denunciar els fets davant de l'autoritat competent en matèria de protecció de dades, la qual pot imposar les corresponents sancions.
Des de Som Connexió, que és la cooperativa catalana de telefonia i internet conscient, afegeixen la llista Robinson com una solució. Carlos Ángel és el responsable de comunicació.
El que ens arriba de les nostres sòcies i usuàries és que les trucades comercials han seguit augmentant des de la posada en vigor de la llei de telecomunicacions. La llista Robinson és una solució. En el cas de rebre trucades comercials, cal comentar aquestes empreses que es forma part de la llista Robinson. També a la vegada et permet revocar acceptacions de consentiment anteriors.
Des de la cooperativa han llançat Membrana de Dades, que és un projecte on els usuaris es poden apuntar a un llistat d'exclusió d'espam. Així envien la llista a les principals empreses de telemàrqueting per revocar els consentiments. En el cas que les trucades persisteixin, s'interposen denúncies col·lectives. I per cert, segons l'OCU, el top 5 d'empreses que truquen per fer ofertes comercials són Vodafone, Iberdrola, Gestel, Orange i Endesa.
Molt bé, Cèlia, ha quedat clar. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Rússia insisteix i apuja el to de les acusacions contra Ucraïna per l'atemptat a la sala de concerts als afores de Moscou, on van morir 139 persones. El cap dels serveis d'espionatge rus ha acusat directament Kiev d'estar al darrere de l'acció i també hi ha implicat els Estats Units i el Regne Unit. La versió russa, però, xoca amb les manifestacions del president bielorrus, Lukashenko, que és un dels principals aliats de Putin. Vicent Mifsud, què ha dit Lukashenko?
Diu, el president bielorrus assegura que els suposats autors de la matança de Moscou van intentar entrar a Bielorússia, però no van poder i van acabar dirigint-se posteriorment a la frontera entre Rússia i Ucraïna. Això desmuntaria el relat de Putin, que ha reiterat que l'intent de fugida dels atacants va ser cap a Ucraïna en primer lloc i demostraria la connexió de qui fa l'atac. Avui mateix, el cap de serveis d'espionatge russos, Alexander Bortnikov, ha acusat directament Ucraïna i també assegurar que els Estats Units i el Regne Unit haurien facilitat la matança.
Creiem que l'acció la van preparar els islamistes radicals i la van facilitar els serveis d'intel·ligència occidentals. I els serveis d'intel·ligència ucraïnesos hi tenen una connexió directa. Això és el que crec.
Ucraïna insisteix que són mentides de Moscou. Dels 11 detinguts per l'atemptat, 8 ja han ingressat en presó provisional. Tots provenen de països de l'Àsia Central. Dos de sospitosos haurien viatjat junts des de Turquia a principis de mes. Justament, les autoritats turques han anunciat una operació antiterrorista de gran abast. El Ministeri de l'Interior turc informa que s'ha detingut 147 persones per suposats vincles amb Estat Islàmic.
Ahir explicàvem la resolució aprovada a l'ONU sobre l'alto el foc a Gaza i avui podem dir que l'ofensiva israeliana a Gaza ha continuat com si res. I això que el secretari de Defensa dels Estats Units ha assegurat durant una reunió al Pentàgon amb el ministre de Defensa d'Israel que és imperatiu protegir els civils. Mentrestant, la relatora de l'ONU pels drets humans als territoris palestins...
Israel has committed 3 acts of genocide with the requisite intent, causing serious bodily or mental harm to members of...
Qualifica l'ofensiva israeliana de genocidi, demana sancions i la fi a la venda d'armes a Israel. Francesca Albanese ha dit que Israel ha comès actes que s'ajusten als requisits necessaris per ser considerats genocidi. Maria Alba Gilabert.
I n'ha citat 3. La intenció de causar danys físics o mentals greus als habitants de Gaza, imposar-los condicions de vida per provocar la seva destrucció física i imposar mesures destinades a prevenir el naixement d'infants. Unes declaracions que Israel ha qualificat de distorsió obscena de la realitat. Mentrestant, la seva ofensiva sobre la franja ha fet més de 80 morts les últimes hores. Algunes d'aquestes víctimes han mort ofegades quan intentaven agafar paquets d'ajuda humanitària que havien caigut al mar des del cel. Arran d'això, Hamas ha demanat que no es faci servir més aquest mètode per fer arribar l'ajuda. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha destacat que el text sobre l'alto el foc aprovat per l'ONU demostra un aïllament sense precedents d'Israel.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. En t'assegurar que podràs votar ja postconsultat, recensament i verificar que hi és inscrit correctament. Et posen inepioners en tot trucant 900-343-232 en les delegacions provincials del Bureu de Recensament Electoral en tot moment. En ton ajuntament o consulat de 25 de març a 1 d'abril, període en què podràs de rectificacions. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Hi ha coses que es viuen de nit i quan les recordes de dia et fan sentir bé. És allò de no sé què tinc, però que bé que estic.
M'encanta.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0 et fa sentir bé. T'acompanya.
Una companyia que no es pot explicar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Tornem a la batalla.
Amb David Ávila.
A l'àvia web de Cat Ràdio i al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint.
És Gregory Porter, una de les principals veus del jazz actual, que actuarà aquest estiu al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. És un dels noms que completa el cartell que hem conegut del tot avui i que ens explica des de Girona la Núria Pereira.
Doncs a més de Gregory Porter, també s'han anunciat els noms del cantant de Kiss, Gene Simmons, del grup Tudor Cinema Club o Clara Peya. En total, una 30ena d'actuacions de tots els estils musicals perquè, com diuen els responsables del festival, tots els públics trobin el seu espai. També hi actuaran Figaflaues i Muixca, Antònia Font, Amaral, Tom Jones. Ho farà el 26 de juliol al Guíxols Arena, on passaran també ara Malikian i José González. Els Hombres G faran un concert únic a Catalunya i també actuaran Seguridad Social i La Guàrdia. En parlava el director artístic del festival, Albert Mallol.
Un Remember 80s, l'any passat vam entrar amb el Remember 80s, aquest any el tenim però amb una mica més de rock, country rock, que és el repertori doncs, que ens faran els valencians de Seguretat Social i els granaïnos de La Guàrdia.
Els organitzadors confien vendre 60.000 entrades. El festival es farà del 5 de juliol al 20 d'agost.
Músics de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la JONC, i joves amb problemes d'addiccions s'han trobat aquesta tarda a l'Escola Superior de Música de Catalunya per compartir emocions i vivències. L'objectiu de la trobada, organitzada per Projecte Home i la JONC, és motivar els joves a evitar o reduir el consum de substàncies o l'ús abusiu de pantalles. La Montse Pujol ha estat amb ells aquesta tarda. Montse, d'on neix aquesta iniciativa?
Des de les dues parts, perquè des de Projecte Home i des de la JONC es creu que els joves músics poden aprendre situacions i vivències dels joves amb addiccions i aquests últims el mateix i arriba a reduir el consum. Sentim una de les noies de la JONC, la Laia, que toca el violoncel.
I no sé, ara, per exemple, anirem també a tocar-los una peça que estem treballant. Doncs és una cosa molt maca, conèixer les seves experiències que han tingut amb el Projecte Home al llarg de la seva vida, tot el que han viscut. És una cosa que ens inspira, al final, perquè nosaltres som músics per compartir la música.
Hi haurà una segona part d'aquesta trobada, que serà un concert solidari el 7 d'abril a l'Auditori de Barcelona.
Sí, un concert que dirigirà el mestre Manel Valdivieso i tot el que recapti es destinarà als programes de tractament i de prevenció que du a terme Projecte Home Catalunya. Valdivieso creu que la trobada d'avui és beneficiosa per les dues parts.
És a dir, com ho saps quan estàs en risc de dir és que estic en una roda que no me'n sortiré? Clar, és hores que algú que ja ha passat i que té la seva edat li pugui dir amb tota franquesa i amb tota valentia, com ho saps, és, mira, quan vegis que no penses en res més, quan vegis això, quan no vulguis demanar ajuda a ningú, aleshores és quan t'ho has de plantejar.
Al concert del 7 d'abril es podran sentir obres de Wagner, Strauss i Beethoven.
Les frases més recordades de les sèries emeses per TV3 en els seus 40 anys d'història són les protagonistes del llibre Me l'imaginava més gran, dels lingüistes Mònica Montserrat i David Paloma. El títol del llibre, Òscar Callau, ja recupera una d'aquestes sentències mítiques.
Doncs sí, la frase del personatge d'en Periwes a la sèrie de Dagoll Llegom o Europa, cada cop que contempla per primer cop un monument i expressa decepció perquè el troba molt petit.
Què voleu que us diga? Me l'imaginava més gran.
Com aquesta, el llibre en recull 40. Et fareix Xina, d'Uliana Molls. Els problemes són com les males herbes. S'han d'arrencar de socarrel, de Nissaga de Poder. Ah, vale, de Plats Bruts. Pim-pam, d'Estació d'Enllaç. O Cadascú té els pits que té, de Jetlag.
I és el primer any que ens fan aquest pedit?
Tu, mentrestant, fent el pendó, vés a saber per on.
Ah, vale.
Els autors han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio per què han decidit fer aquest recull de sentències televisives.
Els 40 anys de TV3 i com un petit homenatge a actors, a actrius, a guionistes i també als espectadors, perquè nosaltres com a seriòfils també hem anat seguint moltes sèries d'aquestes.
És una combinació de memòria i documentació, perquè clar, la memòria arriba fins on arriba i a vegades recordem coses que en realitat no han passat, no? La mítica frase del Pendo de Dallas no es va dir com tothom hem anat reproduint.
Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes és un llibre de l'editorial Rosa dels Vents.
Doncs de frases mítiques de la pantalla petita a objectes mítics de la pantalla gran, perquè amb la subhasta de la fusta de la pel·lícula Titanic, que algú ha comprat per una suma astronòmica, avui en David Guzmán vol parlar de cinema i simulacre.
Per 663.000 euros et pots comprar un xalet amb piscina en un poble de la costa o un piset de dues habitacions a Barcelona. Però algú a Texas ha decidit invertir els 663.000 euros per comprar un tros de fusta. No una fusta qualsevol, evidentment, sinó la que va fer servir Kate Winslet per sobreviure al naufragi i on la ciència ha demostrat que hi cabien dues persones. Més enllà del Titanic, però, la subhasta d'objectes de cinema que s'ha fet a Dallas demostra fins a quin punt vivim encara enlluernats per la màgia a Hollywood. A les secció Fusta, per exemple, n'hi havia una d'infinita més èpica que la del vaixell, les taules de la llei que portava Charlton Heston als 10 manaments en el moment de separar les aigües, o el Sant Graal en forma de copa que veiem a Indiana Jones i l'última croada. Fustes nobles, per tant, venudes a preu d'or, no per la seva sacralitat, sinó perquè formen part del Boulevard de les Meravelles que anomenem cinema. De fet, el més fascinant de la subhasta és mirar-se-la com el que és, una col·lecció d'objectes falsos, són únicament atrezzo, és una vegada més el triomf del simulacre. Això explica, per exemple, que també s'hagi pagat una morterada per la Mona Lisa, però no la de Leonardo, sinó la rèplica que van pintar per la pel·lícula del Codi da Vinci. Tot l'arsenal d'objectes procedien del fons de Planet Hollywood, una cadena de restaurants famosa a tot el món als anys 90 i avui gairebé desapareguda. La recepta estrella d'aquell restaurant era un pollastre arrebossat amb cereals crunchy, un plat que, si ens hi fixem, resumeix a la perfecció la naturalesa del simulacre.
Tenim la Pasqua a tocar i també tinc aquí a tocar ara l'Anna Ramon i haurem de lligar les dues coses. Avui serà molt complicat, però hem de lligar Pasqua amb les ulleres verdes que sempre es posa l'Anna Ramon perquè ens parla de natura i de moltes complicacions que tenim a la vida i les respostes que trobem a la natura. A veure, anem a pams. Bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Què pensen els biòlegs quan s'acosta la Pasqua?
Doncs és obvi, els biòlegs pensem en les mosques, per suposat.
En mosques? Doncs això ara sí que m'hauràs d'explicar bé. Quina relació pot tenir la Pasqua amb les mosques?
A veure, a tots ens molesten les mosques, però crec que molts de nosaltres no som conscients que sense elles no podríem gaudir d'aquest plaer que és el de la xocolata. I és que no sabem, la societat, la gent en general, els biòlegs potser sí, però no tots tampoc, que el principal polinizador de la flor del cacau són unes mosques, unes mosquetes molt petites de la família dels ceratopogònids, d'una aparença que seria molt semblant a la d'un mosquit, però és una mosca. Són mosques florícoles, que els agraden les flors. Tampoc no estem molt acostumats a veure mosques que els agradin les flors. Que reben, en aquest cas, són d'aquesta família que no tornaré a dir el nom, però a l'espècie concreta es diu Forcipomia, que espero no haver-ho de tornar a dir una altra vegada, i són nadiues de les àrees on es cultiva tradicionalment el cacau, o zones on també es troba naturalment, diguéssim, Brasil, Equador, Mèxic, Nigèria o Malàisia.
O sigui que no són les mosques aquestes que molta gent pot considerar empipadores de l'estiu o ni diuen colloneres a vegades.
Exacte, no són no mosques aquestes. Colloneres. No.
Són unes altres.
Són unes altres, són micromosques, són minúscules. Heu de pensar, no, que les mosques són insectes que es caracteritzen només per tenir un parell d'ales i dins d'aquesta col·lecció, diguéssim, trobaríem fins a 160.000 espècies diferents.
Què dius,
que
ara?
Són els dípters.
O sigui, el que matem amb el nom mosques, aquí hi ha una varietat, una riquesa espectacular.
Una riquesa increïble. És a dir, que a banda d'aquestes mosques colloneres que comentaven, doncs també tenim altres mosques que fan altres funcions ecològiques, a part de molestar, que en les que, per exemple, hi hauria la polinització.
O sigui, que aquesta associació que faig habitualment i que suposo que fem tothom, abelles, mel, ara hem de tenir mosques, xocolata.
Sí. Exacte, això també és molt important. No totes les mosques són colloneres i no tota la polinització la fan les abelles. També tenim abellots, papallones, formigues o mosques que polinitzen les flors, no només al Brasil, també aquí a Catalunya. Algun dia farem una secció només per parlar de polinització.
Molt bé.
I recordem que la polinització és bàsica per tenir fruits. Val? En el cas de la planta del cacau, doncs ens hem d'imaginar una flor, no? Que el cacau té una flor que té forma d'estrella, que és petitona i que és capritxosa, perquè realment està feta d'una manera que gairebé només la pot polinitzar aquests ceratopogònids, aquestes micromosques. Parlem d'unes mosques que són prou petites com per posar-se dintre d'aquesta flor que està feta d'una manera, no, que dificulta que qualsevol altre insecte hi pugui entrar. La planta del cacau, que té un nom també maquíssim, la teobroma cacau, doncs té dins d'aquesta flor uns pètals que estan doblegats fent com unes butxaques. Val? Compliquen una mica el fet d'accedir al final a lo que és l'antera. L'antera és el conducte que té contacte, diguéssim, amb l'ovari. Llavors, s'ha de portar aquest pol·len a dins de l'antera perquè arribi dins de l'ovari. Com que tot està tan amagat i tan apretat allà dintre, doncs ho fa molt difícil.
I aquí és on entra en joc la micromosca, que té, és tan petita que pot entrar-hi, no? Entenc?
Correcte. Aquestes mosques són capaces de fer-ho, les abelles, en canvi, no poden fer-ho, i tampoc es veu que no és una planta que no es podria pol·linitzar pel vent. Val? I tot i que la flor té les anteres i té el pol·len, tampoc es pot autofecundar a ella mateixa. Per tant, doncs, aquestes mosques són clau i les necessitem sí o sí si volem seguir prenent les nostres, o menjant les nostres mones de Pasqua.
Suposo que en aquests països deu ser l'animal més venerat de la regió. Com s'ho fan perquè es mantinguin les poblacions als camps de cultiu?
Doncs correcte, la gent de les zones coneixen perfectament aquesta mosca i de fet hi ha uns programes i plans perquè les seves poblacions estiguin sempre contentíssimes i facin la feina que han de fer. Per exemple, no recullen doncs totes les restes del cultiu anterior, dels troncs, tot el que sobra ho deixen en el terra perquè les mosques els agraden aquests llocs per posar els ous, i d'altra banda doncs també hi ha un ús molt mesurat i restringit de pesticides, perquè aquests pesticides doncs també afectarien aquestes poblacions i farien que al final la producció de cacau caigués en picat i no poguessin abastir la demanda mundial.
Molt bé, doncs, nens i nenes de Catalunya, quan us estigueu a punt de cruspir la mona, no li agraïu només als padrins, padrines i aquestes coses, sinó també tingueu un pensament, ni que sigui petit, per les micromosques.
Exacte.
Molt bé, la setmana que ve més.
Fins la setmana que ve.
Catalunya Ràdio.
Son 3CAT.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con I.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
T'agraden els podcasts? Quin escoltes?
Ja pots participar a les votacions del públic dels Premis Sonor.
La Rebassada.
La Turra.
Xapa la Ràdio.
Desobediència Cruixista.
El Llindar.
La Riota.
Anem fent.
El Dolcet pel Cafè.
Entra a sonor.cat i vota.
Pots fer-ho fins al 31 de març.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Fars d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre? Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Volem trencar amb el discurs dominant. Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Si necessiteu més dosi de les dones i els dies, ara també podeu veure'ns al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Arriba un dels moments de la nit que cal escoltar amb més atenció, perquè ja tenim aquí l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Avui quina paraula ens portes?
Mira, aquests dies, amb el desallotjament de l'edifici d'Esplugues, conegut com el Barco, i amb el cas del vaixell que ha xocat contra un pont a Baltimore, ens trobem en l'eterna pregunta de si Barco és correcte o no.
Bé, resolem-ho ja d'una vegada.
A veure, s'ha d'explicar bé. Perquè a diferència d'altres paraules, com botella, que ja trobem que li entra al diccionari, el cas de Barco no el recull el diccionari normatiu, però hem de dir que està tan estès que sí que el trobem a l'Alcover Moll, al diccionari descriptiu, al gran diccionari 62... El normatiu valencià i nosaltres, a l'ESADI, el nostre portal lingüístic, el tenim entrat com a ús general. Però sí que és veritat que tenim moltes alternatives. Vaixell, embarcació, nau, i en tenim moltíssimes d'específiques, segons el cas. Creuer, veler, cuirassat, destructor, iot, un mercant, un pesquer, un transatlàntic... Ja ho veus, tenim molta varietat per triar i remenar.
Molt
però
bé.
No és barco, no és normatiu.
O sigui que de moment no... Si jo digués ara barco, em diries millor que no, eh?
No, perquè nosaltres el tenim entrat com a ús general a la corporació, però ara si ho has d'escriure en un article i et demanen que siguis normatiu, doncs no és normatiu.
Molt bé.
Ara, un dels sinònims que també es fa servir sovint i que en aquest cas sí que no és bo és buc. El buc és una part del vaixell, és el cos, però no és sinònim del vaixell sencer. Per tant, tampoc diem buc insígnia, sinó vaixell insígnia.
Ah, veus? Aquesta també és interessant. Sí, el que ens passa amb aquest tipus de paraules és que un cop ja hem fet l'esforç i tenim clares que no es poden dir, després les accepten...
Costarà això, de canviar.
Sí, això hi ha una part de gent que després els fa ràbia. Però bé, tenim moltes opcions,
Tens moltes opcions.
I ens queda clar que a nivell de parla podem fer servir barco, però depèn d'on estiguem, millor dir vaixell. Moltíssimes gràcies.
Apa, bona nit. An abandoned road in a twilight memorized. No indication of any kind of service station.
Una de les veus més boniques que hi ha a la Terra. Tom Waits, i afegim-hi la de Tomàs Molina. Bona nit, Tomàs.
Molt bona nit, no sabia que t'agradava tant.
Home, és el millor. Bueno, el millor no, és dir massa, però és boníssim, és boníssim.
Doncs parla d'aquestes Foggy Nights, que seran el que aquesta nit seran presents en molts punts de l'interior. La pluja d'aquests últims dies, l'augment de la humitat, però també la baixada de la temperatura que hi haurà aquesta propera matinada, farà que hi hagi doncs, aquestes reduccions de visibilitat, i amb aquesta veu aspre serà un matí d'aquells de sortir i viure-ho d'una forma especial, una forma d'hivern, la podríem qualificar, la propera matinada. Ara, això canviarà radicalment amb la sortida de sol, perquè serà un dimecres en conjunt assolellat el que tindrem. Un sol entrenyinat, esmorteït per núvols alts, la temperatura li costarà de pujar, però pujarà una miqueta més que no pas d'avui, i sobretot a ponent, perquè la tarda tornarà a complicar-se la situació, tornaran a créixer núvols i acabaran descarregant ruixats, sobretot cap a l'Alt Pirineu, també l'interior de les Terres de l'Ebre, una cota de neu que se'n va bastant amunt, cap als 1.600 metres, perquè ja ho diem, la temperatura després de la matinada freda a migdia se suavitzarà força. Seguim parlant d'aquests ruixats encara dijous, sobretot cap a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent, però més sol al litoral i sobretot pel vent de Garbí. Serà notícia les properes 48 hores. Vent de Garbí que farà que hi hagi temporal marítim en tot el litoral aquest dimecres i també dijous, i dijous especialment ventades fortes al Pirineu. Per tant, precaució de cara a dijous. Demà ho tornarem a recordar, però precaució si heu de planificar excursions. Dijous no és un bon dia per fer excursions fortes de les zones d'esquí, perquè les ventades seran molt destacables.
Molt bé, Tomàs, doncs quedem avisats i a veure si de mica en mica es va omplint la pica i els embassaments. Una abraçada i fins demà. Bona nit.
Molt bona nit.
És la fi del món, així es titula la cançó que versiona Sharon Van Etten. I no us enganyarem que en un informatiu diari com aquest sí que tenim la sensació, de vegades, que avancem cap al desastre. Però no voldríem donar tampoc una imatge distorsionada de la realitat, perquè també hi ha molts motius per ser optimistes. Per exemple, la gent que porta més solucions que problemes, la teva companyia o la bona música. Hi ha
amb un músic acabarem. Demà a les 10 de la nit ens tornaràs a tenir aquí i tornarem a cedir, com fem sempre, l'última paraula a algú que hagi tingut un bon dia. Que també ho sigui el teu de demà.
Soc en Joan Magraner, compositor, i estic en plens assajos ara de l'obra que estrenaré al Festival de Peralada, el Festival de Pasqua de Peralada, aquest divendres sant. Són unes lliçons de tenebres, unes tenebres responsòria, que és la música que toca justament per aquest dia i el vespre. Ho estem fent aquí amb uns solistes fantàstics, la Maria Hinojosa soprano, el Pau Codina cel·lista i músics de la Gio Orquestra dirigits pel Francesc Prat. I res més, espero veure-us per aquí, si pot ser. I bona nit a tothom.
Of mine.